Si pares la taula, algú l'ha de recollir. Això ho hem après, sobretot, de les nostres mares.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Posem-hi aquesta metàfora o la que vulguem. No hi ha mai cap àngel que reculli el que nosaltres fem. S'han acabat les vacances per la majoria i segur que molts i moltes de vosaltres heu anat a algun lloc idíl·lic a la muntanya o al mar. Sabeu quina petjada ecològica tenen les vostres vacances? És a dir, quan contaminem? Ens ho explicaran una colla de dones del Pallars, però no us imagineu que només venen a picar-nos la cresta. També ens donen possibilitats perquè puguem compensar la contaminació que hem ocasionat. Avui marxem al Pallars, a Senterada, a la vall de Capdella, en un poble petit on hi viuen gairebé més lirons que persones, però que és un exemple de com fer un municipi sostenible, no només de cara a l'aparador, sinó tocant de peus a terra, i que pot servir perquè moltes persones repensin la seva relació amb el territori, o almenys intentar-ho. Les culpables de tot això són, en la seva majoria, dones. Parlarem amb hoteleres, recol·lectores de safrà, terapeutes, horticultores, taxistes de muntanya i teixidores que han recuperat la manera de fer manta amb telers mecànics sense electricitat, com s'havia fet tota la vida a Senterada. Se sent el riu en aquest programa, però sobretot se sent el brogit de valentia d'una colla de dones. Veniu? Per aquest viatge no cal cotxe.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Diuen que s'han acabat les vacances, però nosaltres ens resistim, per això hem vingut avui a Senterada, en aquest poble del Pallars, meravellós, entre el Bòcia i el Flamisell. Ja sentiu el riu, no? Mireia, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Perfecte, aquí al costat del riu.
Em fa molta gràcia perquè m'acabes de dir, aquí no m'hi havia assegut mai.
És veritat, eh? Perquè sempre serveixo la gent aquí, vinc a recollir les taules, però no tinc el temps per disfrutar d'aquest espai.
La Mireia Font és la mestressa de Casa Leonardo, a Casa Rural de Senterada, on hi passen moltes coses i és un exemple del que volem explicar avui en el programa. Perquè el que dèiem, s'han acabat les vacances, o s'han acabat les vacances per la majoria de gent, i anem de vacances a un lloc, i els de Barcelona ho diem molt, això, de oh, que maco, no? Però què deixem enrere quan nosaltres tornem a la ciutat? Què passa amb tot el que s'ha construït al voltant de la nostra visita? I quan no hi som, què li passa al paisatge, però també el paisatge humà, que al final és el més important, és el que es quedarà també durant allò fora de temporada, no? Estem a Casa Leonardo, en aquesta casa de Senterada, per recordar que allò del que ens omplim la boca moltes vegades, allò de la famosa sostenibilitat i de les energies renovables, no és només un discurs de la Greta Thunberg, sinó que és una cosa que podem trepitjar i que l'estem trepitjant ara mateix. Tu eres d'aquí i, de fet, quan tu vas començar a estudiar, vas anar a estudiar a Barcelona, arqueologia, volies fer arqueologia, vas començar a treballar en això, potser ni tan sols eres conscient, no?, de tot aquest patrimoni que hi havia, l'has anat com reconquerint a poc a poc.
Bé, sí, a vegades estàs immers en el dia a dia i no te'n dones compte que vius al paradís, no? Vull dir, estem envoltats de natura, de biodiversitat i de patrimoni cultural i d'una de gent meravellosa, no? I a vegades cal aquesta visió d'allunyat d'on estàs per apreciar el que realment tens, no? I bé, a mi em va passar, vaig viure a Barcelona i vaig dir, jo torno al poble i em dedicaré a lo que sigui. Tenia una antiga posada dels meus avis i bé, va ser quan me vaig plantejar pues, reobrir-la. Això va ser l'any 2001, i posar en valor tot allò que ens feia autèntics, local, tot allò que era local, els nostres productors, el nostre patrimoni i la nostra natura, que jo crec que és el motiu principal per que la gent vingui aquí.
I tornar a apreciar el que dèiem, el que tenies, però que potser no t'havies fixat. Tu et dedicaves a l'arqueologia, de fet em sembla que vas anar a una església romànica d'aquí al costat i vas començar allà a treballar de cambrera en un bar que hi havia en aquell poble, no?
Sí, sí, bé, a la fonda també de tota la vida d'allà, estava allotjada allà, em van dir que necessitaven una persona un cap de setmana per donar-los un cop de mà i m'hi vaig quedar 8 mesos i vaig pensar, ostres, doncs me'n torno a casa, poso en marxa la meva casa, la reobro i em dedico a l'arqueologia al temps lliure. Passa que, clar, no he tingut el temps per dedicar-me a l'arqueologia, però sí que he intentat treballar per com el turisme pot deixar una petjada positiva al territori que visite.
Ara parlarem d'això, però a vegades descobrir el que érem o com fèiem les coses és una manera d'arqueologia, perquè sembla que hem passat de treballar amb l'aixada a la fàbrica i que no hi ha hagut continuïtat pel mig, no, a vegades?
Hi ha un camí i crec que aquest camí ara estem de retorn, no? Vull dir, perquè vam deixar tot lo rural, lo rústic, allò confós, no? Per anar a la ciutat, que semblaven les llums, on tot era fàcil, i ara hem vist que, jo crec, la majoria que hem anat estudiant passat anys, hem tornat a valoritzar tot allò que teníem de xics, no? Com la vida més a plairet, aquí que diem, aquí no utilitzem la paraula slow, sinó que fem les coses a plairet, que és en plaer i a poc gaudint, no? Pues crec que la majoria de la gent és el que necessitem ara, no? Tornar al poble i a fer com feien els nostres avantpassats, no? A cultivar la terra, a apreciar tot aquest patrimoni que tenim.
Tu vas tenir clar que si muntaves això i recuperaves, podríem dir, el patrimoni familiar, d'alguna manera tu volies fer les coses diferents, no volies això del que estàvem parlant al principi, no? Vinc aquí uns dies i em desentenc. Això només és una cosa perquè vinguin els alemanys i perquè se sentin fantàstics. Tu pensaves, bé, tota aquesta gent aquí, van a Barcelona amb l'avió, després agafen un cotxe de lloguer per venir fins aquí i al final creen una petjada increïble. I no només al meu poble, l'estan creant a tota Catalunya, aquesta petjada ecològica. Tu això volies canviar. Clar, i a partir d'aquí comença tot el teu projecte, no?
Sí, però a veure, no és que tampoc pensés a més enllà, sinó que pensava amb el cor, no? Com jo podia fer les coses que a mi realment m'emplenessin, permeteixen quedar a viure al poble i, per tant, primer va ser prioritari pues, mirar de sustentar el meu negoci, no? Per tant, la part econòmica i per això pues, bueno, una casa de turisme rural que es dedica al turisme pues, ha de començar a treballar com desestacionalitzar i, per tant, crear productes d'ecoturisme, no?
Desestacionalitzar, què vol dir?
Clar, pues,
que no treballem només a l'agost.
Exacte, ni el dissabte. És que és molt difícil mantenir els nostres negocis als medis on estem. Vull dir, hem d'intentar treballar tot l'any o al màxim de possible, no només per guanyar-nos la vida, sinó també per que els llocs de treball que oferim siguin dignes i que la gent pugui treballar tot l'any, no?, al poble. I per tant, pues, bueno, vam començar a crear productes d'ecoturisme pues, que posessin en valor tot aquest patrimoni tan natural com cultural que ens envolta.
Tu dius productes, però no t'estàs referint a fer marmelades, sinó t'estava referint a fer tot un projecte de dir, per exemple, en tenir un producte d'aquests, que tu li dius producte, però...
Sí. O experiència.
Experiència, que
sí,
és més
moda.
Cool ara, sí. Lo de l'experiència. Que era, per exemple, aquest producte dels 5 cases rurals, 5 llacs, i aquí vas fer com tot un circuit, no? Perquè la gent ho conegués. Va ser la primera petjada de la Mireia Font, podríem dir.
Bé, sí, primer, clar, ens havíem de buscar productes que ens ajudessin a treballar tot l'any i, per tant, pues, posar en valor tots aquests recursos, com la fàbrica de llana, tot aquest patrimoni que tenim al costat de casa, com posar-lo en valor. I un dels que més èxit ha tingut, sobretot perquè si parlem de desestacionalitzar, vol dir que ha de vindre gent fora de temporada i, per tant, malgrat la petjada que ocasionen, parlem d'un mercat estranger, pues el que més èxit va tindre va ser el 5è llac, que és una ruta de 5 dies caminant on la gent va pernoctant en diferents cases rurals.
I d'alguna manera el que els hi vas dir a la gent és, vostè passarà per caixa però 2 vegades, perquè primer pagarà doncs, per venir a dormir aquí, però també sabrà el que costa que vostè vingui aquí. I els hi vas donar una calculadora, no?
Exacte, per això arriba amb el temps, eh? Vam començar a treballar al 5è llac fa 10 anys que el portem en marxa, aquesta ruta de senderisme, i al 5è llac ja vam veure una necessitat, ens arribaven un 70% de clients eren estrangers, agafaven un vol, arribaven aquí, i això ens comença a preocupar la petjada d'aquest turista, no? i aquí creem el projecte Gratitud Pallars. Tenim la sort de trobar un soci col·laborador que ens permet, no?, portar-lo a terme.
Em fa gràcia perquè dius, vam crear, però vas crear, no?
Bueno, és una idea i necessitat pròpia de compensar les emissions a nivell empresarial, no?, també a nivell local, i bé, vaig a veure, bueno, fem un treball i vaig a veure l'administració, doncs en aquest cas el Consorci Líder Pirineu Occidental, que ens permet fer una plataforma web que es diu Gratitud Pallars, que permet la gent implicar-se a la conservació d'aquest territori que tanta satisfacció li dona quan viatge.
I això és molt important també dir que no es pot fer allò al tum-tum, sinó que d'alguna manera el que dèieu és, no és perquè tu has vingut aquí i has fet una petjada ecològica, ara tu hauràs de pagar perquè plantem 4 arbres, no. Sinó que s'ha de pensar molt bé què fem, perquè per exemple de massa forestal a quin sobra a Catalunya?
Clar, nosaltres vam tindre clar que no volíem plantar arbres perquè justament aquí tenim massa forestal i desordenada i mal gestionada, i nosaltres el que vam dir que el que volíem era millorar, fer una gestió de petits espais, no? I el que fa Gratitud Pallars és crear les microreserves, que són petits espais de només 20 hectàrees que tenen una importància en biodiversitat especial. Algunes són com secretes perquè el que fem és seguiment i el que es vol és que s'ampliï la població d'aquell espai, i d'altres són de conscienciació, que és el que vol més el projecte Gratitud Pallars. No és una calculadora per allí guanyar diners i tal, sinó conscienciar la gent.
Però expliquem això, perquè tu ho dones per fet, però la gent no sap de què estem parlant. Que una calculadora, què m'estàs explicant, Mireia?
Bueno, primer, que disfruten del territori, que disfruten d'aquestes microreserves. La idea és apropar la gent a la natura i que sigui conscient de la seva petjada i que de manera natural canvi els seus hàbits de consum, que és el que es mereix el nostre planeta i la nostra societat. Però, bueno, a vegades la gent diu, bueno, ostres, voldria portar alguna cosa a aquest territori que m'ha donat tanta felicitat, però no sap més o menys el que equival la seva despesa energètica, el que ha generat de residus, etc. Llavors, el que fem és creem una calculadora que ens assegura que el 100% vagi a projectes de biodiversitat amb aquestes microreserves, i la calculadora el que té en compte és d'on ha sortit. Per exemple, fem una persona, que és una parella, que ha sortit de Barcelona, ha arribat a la Pobla de Segur, per tant, té en compte aquesta mobilitat, tant amb cotxe, amb tren, amb avió, el que sigui, exacte, i després té en compte les pernoctacions que ha fet a la comarca. Les pernoctacions, això el que ens dona és la despesa energètica de residus que ha suposat la seva estada en aquest territori, tants quilos de CO2, que segons el mercat europeu et fa l'equivalència en euros, i aquests euros es poden donar a les microreserves de Gratitud Pallars.
I això és una cosa que quan anem a la teva casa rural, aquí a Senterada, ho podem fer, però també en altres llocs, ara ja s'ha ampliat, no només ho fan a Casa Leonardo. No?
Exacte, aquest projecte no el vaig començar tampoc com a Casa Leonardo, sinó a nivell del Cinquè Llac. Tota la gent que venia a pernoctar les cases o a fer el Cinquè Llac podia compensar, o sigui, és superprecis, no?, el que ha suposat la teva pernoctació al Cinquè Llac. I bé, i també ara s'ha ampliat a nivell del Pallars, i d'altres territoris ens han demanat, no?, com ho han fet.
I això és molt bonic, perquè imaginem que aquesta petjada ecològica d'aquesta parella que explicàvem són 20 euros, que estem parlant de quantitats així, no us imagineu?
O menys.
No? Vull dir que no estem parlant de milers d'euros, no, ni res, allò. Llavors això no es queda aquí, no és només una consciència, sinó que si tu decideixes, doncs, pagar aquests diners, sí, d'alguna manera se't retorna. Hi ha una compensació amb una altra activitat o amb tu saber què fan amb els teus calés. No?
Exacte. Anualment el que fem a tots els donants, els hi enviem com una mica els resultats, no?, de tot aquest seguiment de la biodiversitat que s'ha fet en diferents estacions de l'any, no?, com aquells diners ens han permet millorar, pues, aquell camí, perquè no només és natura, és també parets de pedra seca, no? I inclús la gent pot fer voluntariat, i implicar-se a reconstruir aquestes parets centenàries que en 50 anys ens han caigut, no? O sigui que tothom que tant s'implica a nivell de temps o de diners amb el projecte té una continuïtat, i inclús se'ls invita, pues, a fer, quan es fa el seguiment de les caixes niu, pues, que vegin com estan plenes. Per exemple, ahir m'enviaven del liró, un animalet preciós que és molt important per el nostre ecosistema, pues se'ls invita amb aquestes activitats que es fan anualment. Isn't that how the song goes? I wore black jeans and codeine, 'cause I wanted to make sure I seemed alive.
Abans que comencéssim a gravar, em deies, hem d'entendre que les dones estem canviant una manera de funcionar, no? Venim d'un món molt capitalista que parla sempre del que es pot produir, del que es pot fer, i potser ara hem de començar a pensar d'una altra manera, en fer les conserves aquelles que fan les nostres àvies, però amb la natura, no?
Exacte, jo entenc la vida, no? O inclús l'economia, perquè l'economia està clar que la necessitem pel nostre dia a dia, però on se posa la vida al centre de tot, no? On estem compte les persones, el medi, i bé, finalment jo posaria en diferent ordre pues, l'economia, perquè és el que va en el sistema, no? Però és molt important al nostre dia a dia tindre molt en compte pues, els nostres veïns, la nostra comunitat, tal com fem aquí Senterada, no? Intentem pues, que els horts també siguin aquest eix de trobada, de sociabilització, on es repensi aquest futur que volem, no? Per ser més respectuosos amb el nostre entorn i la nostra comunitat.
Hem parlat de Gratitud Pallars, que podreu doncs, buscar al Google, hi ha una pàgina web on t'ho explica tot això que explicàvem ara, però també hi ha un altre projecte que també surt de la Mireia, que és aquest Senterada viu i comestible, que ens podem portar a la boca i que pot ser un bon exemple també per ciutats petites i que ens explicàveu que molta gent comença a venir per veure aquest experiment que va començar arran de la pandèmia i que us va donar aquesta oportunitat d'aturar un moment i dir, bé, com ho fem per ser sostenibles i viure amb el que tenim aquí i fer els nostres horts, però que està tenint continuïtat i una continuïtat molt especial, no?
Sí, sí, estem molt contents. Només és el segon any que cultivem la terra i sí, realment aquest projecte surt en plena pandèmia on decidim que hem de ser més autosuficients. Tenim moltes hectàrees de terra abandonada que ningú cultiva i per què hem de fer 10 quilòmetres per anar a buscar aliments si tenim una terra que dona els millors productes i a part els podem cultivar de la manera que trobem que donen més salut a les persones, que és d'una manera sense utilitzar químics i regenerant la terra, no? I al final estem molt contents. Centrà és un poblet petit i
120 habitants, no?
120 habitants censats, però per exemple aquí el poble de Senterada no arribem...
Els lirons no els senseu.
Els lirons n'hi ha molts, eh? Però potser hi ha més lirons que persones, eh? I, bueno, i poquet a poquet pues, anem buscant la manera de que Senterada viu persisteixi durant molts anys.
Però tinc curiositat de com va començar això. La terra era d'algú? O era un tros de terra que hi havia abandonat al poble i vau decidir començar a plantar allà?
Bueno, en plena pandèmia creem l'associació que es diu Senterada Viu, Senterada Municipi Viu i Sostenible. El primer projecte que creem és l'alimentari, perquè podíem començar amb l'autosuficiència energètica, etc. Però pensem que l'alimentació és el que pot tindre un resultat més immediat, no? I creem el primer projecte que és Senterada Comestible, un jardí d'aliments comunitari, que té tres eixos per anar de pressa. Eh? Un, que tota la xarxa de camins que té el municipi, perquè Senterada té 9 pobles agregats, posin en valor totes aquestes plantes silvestres comestibles perquè la gent els torni a conèixer i els torni a reutilitzar.
Per exemple?
Ostres, tenim un munt de plantes que es poden menjar, pues, els colillos, tenim bueno, moltes que són per fer infusions, que són super saludables, després els fruits vermells, tenim un munt de recursos que els nostres avis utilitzaven i que nosaltres ja hem perdut. Després que tots els jardins del municipi siguin comestibles, no plantar per plantar, sinó que siguin plantes perquè alimenten la població. I el tercer eix, que potser és el que hem començat més forts, és recuperant els antics horts. Aquests horts eren de gent privada que no els cultivava, quedaven al mig del poble, o sigui, visualment ja estaven una mica abandonats. Aquests propietaris els cedeixen a l'associació per poder alimentar el poble.
I vau començar, us cedeixen i comenceu,
sí.
I m'imagino com va començar gairebé com una cosa espontània, no? Anar provant i anar també parlant potser amb la gent gran i aprenent a com es conreaven coses que potser no havíeu plantat mai, una col.
Exacte.
No ho sé.
Sí, sobretot, primer, rebem molt l'assessorament de la gent que feia hort, que encara continua fent hort, que això ha sigut bàsic, eh? I constantment els estem preguntant què tenim això, què se'ns posa la fulla arrugada, què vol dir, no? Bueno, doncs sempre tenim aquests ajudants, assessors, col·laboradors, i després també rebem una ajuda, que és de l'Escola Agrària del Pallars, que ens permet fer un curs d'agricultura ecològica. Perquè què passa? Molts pagesos, potser fa 100 anys sí que feien, no utilitzaven cap químic, però clar, últimament pues, feien horta convencional que era utilitzant sí, químics.
Que també això... tractava de produir més,
clar,
no?
Producció. Vinga, doncs pues no, nosaltres, gràcies a aquest curs, ens ha permès pues, fer una horta ecològica i inclús pues, estem regenerant el sol perquè cada vegada necessita menys aportacions externes per fer un bon producte.
Del cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria.
Coneixerem moltes dones d'aquest poble, que ja saps que estem a les dones i els dies i les dones ens interessen. Diries que sou una mica les que heu anat fent llavoreta, mai millor dit, ara que dèiem de plantar coses, per canviar la mentalitat i per fer aquesta feina de formiga, aquesta feina petita, que potser no apareix en els grans titulars.
Sí, jo crec que les dones sempre són les responsables dels canvis i són com formiguetes, comencen des de la base, mai des de dalt. Comencem des de la base treballant, cooperant i al final acabem canviant coses.
Com us sentiu les dones d'aquí? Us sentiu escoltades o a vegades tot passa molt a la ciutat i costa molt estirar cap aquí?
Jo mai sentit així, perquè penso que si un vol una cosa ho acaba aconseguint. Sí que a vegades a l'administració pues, tenen una manera de fer molt masculina, no sé com diu, i a vegades sembla, mira aquesta, que utòpica, que... veuen projectes estranys, no? Però després acaben venint i t'acaben ajudant. Però al primer cop d'ull sempre...
Vas trobar reticències tu quan vas
bueno,
començar això?
Bueno, sempre són coses rares.
Exòtiques.
Jo dic, bueno, perquè són avançades al temps, és una necessitat, però les dones, com que tenim aquesta cura de les persones, veiem les necessitats molt més abans dels sistemes que estan en mans dels homes.
És mirar una mica els cantons, no? No sempre mirar en direcció recta, sinó mirar els marges, no? Dèiem abans que és com una taula, que quan la poses plena de plats, algú l'ha de recollir, no? No només s'ha de menjar el que hi ha a la taula, no?
Exacte, nosaltres tenim també com una visió molt a llarg termini i a vegades pues, bueno, els que tenim al davant només veuen a curt termini. I nosaltres veiem que les coses a curt termini no acaben aportant ni la felicitat, ni més gent al territori, que és el que necessitem. Necessitem, en aquestes zones rurals, necessitem més gent cada dia vivint aquí. El turisme està bé, però sempre en equilibri amb la població local. Si no tenim població local, quan arriba el turisme ens desborda.
I per les noves generacions, creus que per força o tindran l'oportunitat de quedar-se aquí gràcies a tot això que esteu fent?
Bé, jo per això ho faig, també. Soc una mica egoista, eh? Si fem les coses i donem hores al món, és perquè vull canviar coses i perquè realment tinguin futur, i tinguin futur on ells vulguin. Si volen quedar-se aquí, que hi hagi possibilitats de vida.
No com abans, no? Que potser tu quan vas començar la carrera a Barcelona deies ja no tornaré allà dalt, no? Potser bueno, pensaves?
Sempre deien que al poble no hi havia res, hi havia un discurs
aquesta
molt negatiu.
Aquesta frase l'hem sentit molt, sí, eh? No hi ha res allà.
Hi havia un discurs, clar, hi havia un discurs com molt negatiu i jo pensava, però si jo sempre he sigut molt optimista i m'ho he estimat tot tant, però jo tenia clar que tornaria, eh? Però molta gent li ha costat. Jo vaig ser de la meva quinta, la primera em tornar, em deien, boja, què fas de tornar al poble?
I ara t'estan seguint, no?
Ara no queda quasi ningú a Barcelona. Sempre fem el 5 de maig, sempre fem un sopar, totes les dones que van marxar als 18 anys dels que estudiàvem a l'institut. I primera sola i totes a Barcelona. Ara només en queden dos a Barcelona i totes estan aquí. I ojalà hi hagués més oportunitats perquè més gent vingués aquí, perquè realment el que necessitem és més gent al món rural.
Doncs escolta, anem fent fila índia.
Posarem les bases perquè hi hagi més oportunitats per les dones i per tothom qui vulgui.
Molt bé. Mireia Font, de Casa Leonardo, moltíssimes gràcies per rebre'ns a Senterada, que ets una mica la culpable de tot aquest programa d'avui.
Ai, que bé. Jo encantada de ser culpable i de que més gent conegui experiències i que no li faci por començar coses que es pensen que són utòpiques, perquè si poses la energia, tot surt endavant.
Molt bé. Pues moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Les dones i els dies, el programa de Catalunya Ràdio on les dones són les protagonistes. Els dissabtes a la mitjanit, amb Montse Virgili.
És la por la que ens fa perdre la consciència i és també la que ens transforma en covards. Marjan Satrapi, historiatista.
Hem conegut la Mireia Font, la mestressa de Casa Leonardo, una casa rural magnífica de Senterada, però també l'artífex de projectes com Gratitud Pallars, Senterada Viu i Comestible i moltes coses més. Aquesta dona no para, però no està sola i no fa tot ella. Per això volem conèixer tota una colla de dones del poble que tenen també molta veu en tot això que passa. Been coming down for a long time. Change is coming down on me. Can't seem to carry them all now. Been wishing there was someone else I could be. Hey, now who really cares? Hey, won't somebody listen? Let me say what's been. Si alguna cosa estem aprenent avui en aquest poble, Senterada, en aquest poble del Pallars, és que lo local és universal. Allò que passa en un lloc molt petit, que sembla que no importa a ningú, esteu allà a les muntanyes, esteu abandonats, al final és un resum i és una manera de viure de moltes persones en el món, no? I per això és bonic vindre en un lloc com aquest, com Senterada, per parlar amb les dones que el conformen, que el creen, que van treballant cada dia i que d'alguna manera formen aquesta comunitat diferent, cadascú amb la seva feina, no? I estem al costat de la piscifactoria, vull dir, mentre nosaltres anem parlant, els peixos també fan la seva feina, aquí les truites de riu. But now they're like circular cages. Estem assegudes amb tota una colla de dones del poble de Senterada, cadascuna molt diferent, que totes fan feines diferents i que tenim ganes de conèixer-les. Ja coneixem a la Mireia Font, la màster de l'Stratocaster, però tenim ganes de conèixer altres dones d'aquest poble que són molt importants, com l'Angelina Vargas. Benvinguda.
Hola.
L'Angelina Vargas porta doncs, la casa rural de la fàbrica, a més la fàbrica de teixits, li podem dir, de teixidoria, com ho hem de dir?
Sí, la fàbrica, aquí se conoce como la fàbrica de mantas de Senterada.
I després ens acompanya la Cèlia Cunha, que és terapeuta, que és instructora de ioga, que és especialista en plantes medicinals, que m'està mirant el rellotge allà perquè diu que m'he d'anar a plantar el safrà.
Sí, tens tota la raó.
La que també va com una moto, en aquest cas com un cotxe, és la taxista, és la Mari Carmen Molí, que és taxista i hortelana, també, o sigui, sí. Multitasking. D'alguna manera, encara que hi ha cotxe de línia en aquesta zona, t'has convertit en un cotxe de línia a demanda per unes necessitats concretes del poble,
exacte.
No? I després, una forastera, que no sé si encara t'ho diuen,
no,
però
no,
ja fa estona que estàs per aquí, que és la Maria Nors i que també porta aquests horts, que va començar també com un projecte durant
la pandèmia
i que ara ja ha començat embranzida i ja està molt forta la cosa. Tu venies de Badalona,
sí.
Zona industrial representa.
Molt industrial.
I de sobte vas venir aquí.
Sí.
Com vas venir per aquí?
Buscar per internet els pobles més macos i tal, i fent una mica d'aventura. Bé, sempre dic, no, jo sóc nouvinguda, i llavors la gent em contesta, no, ja no ets nouvinguda, ja ets d'aquí, ja pertanys aquí.
La pertanyença és molt important per totes vosaltres, d'alguna manera, per tots els projectes que esteu fent totes cadascuna, amb les cases rurals, amb la fàbrica de mantes, amb plantar safrà, que tu deies que era un conreu que era del segle XV i que estava perdut, no? I que
sí.
L'heu recuperat, justament.
S'ha recuperat la planta ancestral d'aquí del Pallars.
I justament, durant, m'imagino, molts segles, es va deixar de fer. I com hi vau arribar? Com el vau tornar a descobrir?
Es va deixar de fer perquè va vindre la moneda i ja l'intercanvi aquell que hi havia va desaparèixer. Però, de fet, en moltes cases es tenia aquell petit safrà amb els anys. Llavors, l'Edu i la Mònica van començar a plantar safrà de Terol i van aconseguir conèixer a gent gran i durant uns 6 anys o 7 han estat recuperant aquesta planta on nosaltres hem agafat el relleu fa un any.
I teniu les plantacions a la Pobla de Segur.
A la Pobla de Segur.
I avui justament em deies que esteu plantant i esteu amb els bulbs,
sí.
No? Encara.
I tant.
I surt molt ràpid això, en un mes i mig ho tenim.
Es planta i al mes i mig surt la planta i ja podem recollir el que és l'estigma però el primer any la recol·lecció és molt tranquil·la, sinó a partir del segon i tercer és quan hi ha una gran producció.
I llavors m'imagino que és una feina allò que vol... Sí. Precisió, tranquil·litat i poc a poc,
fet,
no?
Prendre-te-ho amb molta tranquil·litat.
No cal els mandales, no? Que ens venen de molt lluny. Podem anar aquí a fer mandales, no?
Exacte. Fins i tot triar els bulbs per després plantar-los, lo mateix. Sí. Perquè quan tu arrenques els bulbs de la terra, de fet també has de netejar-los. I també és una meditació.
Mira, se li il·lumina la cara. Això és molt bonic. També podríem dir que és un treball de precisió màxim el que feu aquí a la fàbrica, ara recuperant tota aquesta història que tenia la fàbrica de mantes i portant-les a dia d'avui. No és només una cosa del passat, no?
No. Bueno, una de las cosas que a mí me ha llevado a la recuperación de este antiguo oficio que se hacía aquí en la fábrica fueron, eso, lo primero, recuperar el oficio que había y poderlo nuevamente comercializar y ser respetuoso con este trabajo, ser respetuoso con el medio ambiente, ya que los telares que yo utilizo son telares de bajo liso que se accionan de forma manual. Eso quiere decir que no requieren de ningún tipo de una fuente de energía para hacerlo servir. And so the outside it bashes us in, bashes us about a bit. Feel it tugging you, plowing you flat. Then feel it filling your sails and warm on your back.
Hi ha una cosa que ens explicaves ara, que m'ha semblat superbonica, que deies, parlem molt d'energia sostenible,
sí.
Que ja ho feien abans, aquí, als anys 50, amb aquests telers, sí. Ja era sostenible,
sí.
I és mantenir això, no?
Sí.
No fer cap cosa rara,
sí.
És mirar el passat per poder mirar millor el futur, no?
Sí. Eso, lo que tú has dicho, tienes toda la razón, porque piensa que aquí la fábrica, toda la maquinaria de la fábrica que hubo, que aquí se hacía todo el proceso, desde cuando llegaba el vellón hasta transformarlo en lana y después transformarlo en manta, toda la maquinaria esta era accionada con la rueda hidráulica. Y fue hasta finales de los años 50 que se trabajó con energía renovable, como se dice ahora. Y también a mí me gusta, me acaba lo que dijo Celia, también me llega mucho eso de la meditación. ¿Por qué? Porque este trabajo que hacemos aquí en la fábrica, estos tejidos que hacemos también, se requiere de mucha concentración. Y tu cabeza tiene que estar en el hoy, en el ahora. Tus pensamientos no se pueden ir a otro sitio. ¿Por qué? Porque si no, mira, montas mal una urdimbre y mira, el trabajo ya no te sirve, todo el trabajo que has hecho. Tu cabeza tiene que estar pensando solo en lo que estás haciendo en el momento. Es terapéutico también.
Terapèutic, i jo crec que també hi ha una cosa que també hem perdut amb els anys, no sé si és com les energies renovables, que és el sentit comú.
Sí.
Perquè el sentit comú et diu que si agafes un cotxe no cal que l'agafis sol. I en aquest sentit, per exemple, la taxista que dèiem, la Mari Carmen Molí, doncs és algú que d'alguna manera està practicant això en el seu dia a dia, no? Si podem omplir el cotxe, l'omplim de molts veïns, no?
Sí, n'hi ha que es posen d'acord per anar junts a compra.
I també perquè, m'ho dèieu totes abans de fer aquest programa, en algun moment us sentiu una mica aïllats o sentiu que no hi ha prou serveis aquí, que és com molt bonic de cara a la galeria, ara venim de les vacances i oh, que maco el Pallars, no? Però després hi hem de viure tot l'any, al Pallars.
Aquí la natura, la muntanya, tenim una mà de carreteres que no pots anar amb un cotxe privat. Pues per què tindré un jeep per un dia d'anar d'excursió? Tenim jeeps, no, que ens apropen a aquests llocs i que fan que gent amb dificultat o gent gran també pugui accedir a aquesta natura que tots necessitem.
Però estaríem d'acord que hi ha molta feina d'aquesta que l'haurien de fer les administracions, no? Posant, per exemple, en millor transport públic.
Exacte.
No. I que li passem la responsabilitat al final a un privat, no?
Exacte, no. Necessitem més transport públic, està clar, perquè, bé, crec que el cotxe cada vegada serà el menys comú que hi hagi a les ciutats, perquè és molt difícil mantenir un cotxe, una família. Necessitem que cada vegada ens arriben més horaris de tren, més busos que aproximin la gent als nostres territoris.
Per exemple, la Marianne Ors ens deia, el meu marit té una discapacitat del 60%.
65.
65%, i té problemes de mobilitat, i sí. En aquests casos, vull dir, això encara, l'abandó encara es nota més, no?, en cert
sí.
Sentit.
No, comparat amb els serveis socials que hi ha a Badalona o a Barcelona o qualsevol ciutat una mica gran, hi ha una mancança molt gran. See that bird sitting on my windowsill, well he's saying whippoorwill all the night through. See that brook running by my kitchen door, well it couldn't talk no more if it was you. Up that tree there's sort of a squirrel thing, sounds just like we did when we were quarreling. In the yard I keep a pig or two, they drop in for dinner like you used to do.
Estem parlant amb dones que, encara que no treballen juntes, d'alguna manera relacionen. Ho relacioneu amb l'hort, que vau crear aquest centenar de viu i sostenible. Com heu anat creant tot això? Perquè m'imagino que és unes ganes de que tot el que es fa al territori torni al territori, i també al final us afavorit a tots. M'heu dit, és molt important que diguis que la gent no ve a comprar enciams. No. Com es fa això, a veure?
És molt maco, perquè hi ha voluntaris que venen a treballar els caps de setmana quan poden. I hem creat tota una xarxa de col·laboradors. Hi ha persones que es dediquen, per exemple, a fer el galliner. Han fet un galliner. Quan tenim alguna dubte o així, pues, sempre, Carme, escolta, mira't això, que què et sembla, que pot ser?
Llavors, i Carme, tu on em vas aprendre per ser la màster de tot això?
No, 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 la màster no, això és la vida quotidiana. Els meus pares tenien hort, els meus sogres també, em va dir el meu home, perquè ell és fill d'aquí i ell és el que ho tindria que fer, però no, sóc jo la que he vingut de fora. I vam dir, bueno, fem hort. El primer any no ens va anar tan bé, vam anar preguntant si com se fa això, si com d'això, i al final doncs, em vas aprenent. Les coses és voluntat.
Ho has dit una mica dissimulat, però m'ha arribat el missatge. El meu home ho havia de fer, però ho faig jo. Sí. Aquí el que em fa la sensació és que un Òscar de la Lana, que diu aquell, i els altres trasqueu. No sé si era l'Angelina, que deia en un moment donat, quan la vam preentrevistar, de dir, jo no ho he vist mai. Tots els homes al bar a les 8 de la tarda i les dones aquí trascant, no? Això és una mica així?
Jo crec que això surt d'un mateix. Hi ha persones que sí que d'això i n'hi ha d'altres que no. I això funciona així.
Digues.
Estem a tot arreu. Pots estar fent el dinar, pots estar fent una rentadora, pots estar estenent l'altra.
A més, aquí la conciliació familiar en els pobles és una altra pel·lícula, eh? Si no tens família, sí o no?
És complicat.
Les dones sempre han sigut superactives, sempre no se'ls va donar veu, i crec que ja és hora pues, que les dones puguem fer, i a part que tinguem veu i que ho compartim i que creem sinergies i que juntes pues, podem fer coses tan boniques. Penso que tenim un gran poder i tenim una sensibilitat que, bueno, moltes vegades no ens havien aplacat, o les generacions passades, i ara no, vull dir, aquí ens veieu totes amb molts projectes i molts d'ells pues, tiraran endavant.
I molta curiositat, perquè Angelina, tu sí que és la que deies això del bar, que tu et sobtava allò del bar, explica-m'ho, perquè ara m'han deixat sola, m'han dit que no, que els homes són meravellosos.
Bueno, ahora los clientes no vendrán. No, no, es que yo soy chilena, y lo que siempre me llamó la atención aquí, y lo comenté, era de que la mujer de aquí era muy, muy trabajadora, pero muchísimo. Sin embargo, el hombre, no todos, pero es mucho más relajado. Es muy, la responsabilidad toda es de la mujer, por ejemplo, la casa, los hijos, y a sobre crean proyectos, a sobre se ponen más faena encima, y yo digo, wow, qué energía que tienen las mujeres. Y cuando veo aquí a todos mis clientes, cuando vienen aquí al bar, ¿sabes? Yo estoy trabajando arriba en la casa y me asomo por la ventana y les digo, wow, es que ¿dónde están las mujeres? Porque ellos están en el bar a las 10 de la mañana y es que no hay ninguna mujer.
¿Sabes? No sé por qué debo ser,
No hay ninguna mujer, y yo digo, venga, va, digo yo, todos para la casa, ¿sabes? Pero eso me llama mucho la atención, la verdad, que chapó por las mujeres de aquí. Eso que tú las veas sentadas en el bar, relajadas, como la mayoría de los hombres, no.
Been without saying a word. ets d'un poble tèxtil de Xile, sí, vull dir, sí, que no sé com ha anat la vida, com sí, no sé com vas arribar aquí, et vas enamorar d'en Pere,
sí,
i en Pere venia d'una fàbrica tèxtil, no sí, sé si és una casualitat de la vida. També.
Sí, mira, yo pienso en mis proyectos, en mis planes, nunca fue llegar aquí a Senterada, lo primero, llegué por casualidades, por esas cosas de la vida.
Pel riu.
Como los Rayers.
Exacto.
No, y lo que me pasó es, al conocer a Pere, siempre me decían, oh, que tiene una casa súper bonita aquí y allá y todo eso. Y claro, todos se referían a lo que es la fábrica y el entorno, la casa rural y su entorno. Pero cuando conocí la fábrica, porque un día le pregunté a él, ¿qué es lo que es? ¿Por qué se llama la fábrica? Y él ahí me lo explicó, ah, y me contó la historia, que antiguamente era una fábrica de hilados y de manta y todo eso. Y claro, y tocó la coincidencia de que yo también he sido criada en un pequeñísimo pueblo, que era también una fábrica de hilados y de manta del 1856, ¿sabes? Entonces todo el pueblo trabajaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me crié en esa cultura textil, ¿sabes? Entonces lo llevo por dentro. Y cuando vi
y por fuera, ya lo vemos.
Y cuando conocí este espacio, me enamoré. Me enamoré de este espacio y yo dije, no, esto hay que tirarlo para adelante, hay que revivirlo y compartirlo, sobre todo compartirlo.
Aquest fet de tot el que és d'aquí ha de tornar aquí, no ha de marxar, no? Sí. Que és moltes vegades el que perdem pel camí. Una fàbrica tèxtil és l'exemple d'això, no?
Sí.
És a dir, hi havia aquí unes ovelles, hi havia una llana, i per tant la llana s'havia de quedar aquí o vendre's des d'aquí. Però sí, al final fent horts, o és a dir, portant un cotxe, portant un taxi, fent safrà, fent teràpies des d'aquí, amb gent d'aquí, sí, treballant en plantes medicinals d'aquí, que tu tens un hort, al final tot torna, no? És com una com aquesta roda hidràulica que tenim aquí dintre de la fàbrica, no? Tot torna pel poble, no? Com ho veieu? Com ho sentiu?
És que crec que ha de tornar per necessitat, vull dir, el planeta ens ho està demanant a crits, com tothom diu, no? Hem de tornar a lo d'abans, aprofitar els recursos que ens donen aquestes muntanyes. Ens estem quedant sense ovelles perquè no es valora la llana, hem de revaloritzar-la una altra vegada, que aquesta llana es pagui un bon preu, que el pastor es guanyi la vida, que el pagès es guanyi la vida, que es torni a cultivar aquesta terra que tenim abandonada, que és un perill, no?, per focs, per erosió, per riuades, etc. Hem de tornar una mica a lo d'abans, a ser més responsables amb el nostre territori, amb la nostra gent i cuidar-nos.
I us imagineu que, per exemple, a Senterada, de la manera que m'ho expliqueu, jo penso que és com un banc d'experiència perquè potser molta gent pugui vindre d'altres llocs a veure com ho heu fet aquí. No sé si teniu aquesta cosa al cap, la Mireia Fonsi, perquè ja la veig ja, que li surt fum del cap.
No, bueno, hem tingut diferents associacions o pobles d'altres municipis que han vingut a conèixer l'experiència perquè, bé, com nosaltres ens vam inspirar amb d'altres projectes, no? Ells pues, veuen que poden aplicar coses. I nosaltres, a veure, no tenim el projecte ideal i cada dia practicant anem buscant les vies perquè això sigui el màxim sostenible i viable i perquè tothom s'hi senti còmode, no? Però abans, per exemple, si necessitàvem un enciam, havíem de fer 20 quilòmetres i el petroli que gastàvem, i ara només hem de baixar a un minut de casa, tenim un enciam perfecte.
La Cèlia, per exemple, que està fent tot el tema de les plantes medicinals, també ara, que molta gent pren suplements vitamínics, pastilles de mil coses, moltes vegades ara, per exemple, el safrà s'ha posat de moda i te'l prens moltes vegades en suplements vitamínics, no saps què t'estàs prenent, te'l prens allà dintre d'una pastilla de color blanc que hi posen moltes coses, però també m'imagino que estar i muntar aquest jardí també ha sigut un explicar a la gent que potser s'havia perdut una o dues generacions de plantes medicinals que potser fins i tot hi havia gent que no sabia que existien, no? No, segur que tens exemples d'això.
O fins i tot de les típiques infusions, no?, que amb bosseta,
sí,
que avui em dius que...
De yogatí,
I li presentis i puguin olorar fins i tot, no?, que obris el pot i puguin olorar a aquella infusió, perquè a més hi ha afegida una aromateràpia i es queden sorpresos i veuen la flor, perquè el safrà l'hem relacionat, per exemple, solament amb la cuina, però té mil propietats. Avui en dia els restauradors estan fent servir els seus postres i amb el que és fitoteràpia té unes propietats magnífiques. I sí que les trobem amb les càpsules, però també les podem prendre amb aquella infusió.
No, clar, és que
i veure realment
color,
el que estàs prenent.
Exacte.
I a més, els colors magnífics, perquè de fet no es fa servir solament aquell estigma, sinó s'està fent servir la flor. La flor també té unes grans propietats. Vull dir que De fet, quan veus aquella infusió, és que et dona gust per els colors, fins i tot, eh?
Sí, que d'alguna manera esteu fent quasi arqueologia, que és d'on venia la Mireia, no? Del món de l'arqueologia, perquè li esteu dient a la gent, ei, te'n recordes com era una col? Te'n recordes que era com era un api? No?
Perquè al final aquella barreja i aquella combinació és alquímia, eh? De fet, sí, sí.
Quina seria la il·lusió o el futur que dibuixeu per Senterada o pel que passa a Senterada?
És cada vegada ser més sostenibles, no? Treballar una mica per minimitzar el nostre impacte, no? Al món, generar el mínim de residus, tindre una alimentació més saludable i sobretot una qualitat de vida que aquí és possible. Tenim la sort de viure al paradís, només que si treballem plegats crec que ho tenim.
Jo crec que lo important és que ho sapiguem compartir. Tots podem oferir moltíssimes coses, com a dones, com a persones, i el poder compartir.
Això sí que s'hauria de transmetre més a les ciutats, no?
I a les ciutats i a tot arreu. Jo crec que de tant en tant torneu a recordar, bastant sovint, no? I fins i tot al nucli familiar.
Hem fet una mica de broma amb el tema dels homes i les dones, però sí que les dones estan realment treballant molt i jo crec que ara potser els projectes més interessants de tots aquests pobles els esteu portant a terme vosaltres, o sigui, en sou conscients o no d'això, que està canviant la cara? Abans parlàvem de la fàbrica de teixits i dèiem que la fàbrica de teixits eren la fàbrica on els teixidors donaven la cara, però que moltes dones estaven treballant en aquelles fàbriques, fent aquesta feina petita, més de detall. D'alguna manera, vosaltres també esteu fent aquesta feina de detall. Potser no sortireu als grans titulars, no? Però al final és la que funciona, no? La que fa moure la roda, que dèiem. ¿Cómo sentís eso?
Yo pienso de que cada una de las que estamos aquí hace lo que hace, primero que nada, por motivación propia. No para, como dices tú, salir en los medios ni cosas así, sino porque quieres y tienes y confías en lo que estás haciendo. Y eso es lo que te motiva a ir haciendo proyectos diferentes, sobre todo eso que sean respetuosos con el medio ambiente, lo que decía Celia también, al hablar del pueblo pequeño, entre cooperarnos entre nosotras, unirnos entre nosotras. Siempre se habla de sostenibilidad por temas ecológicos y cosas así, pero también la sostenibilidad es que esto perdure en el tiempo. Un proyecto es sostenible cuando perdura en el tiempo.
Que no sigue una flor de estiu, ¿no?
Claro, y yo pienso que todas, por ejemplo, Celia tiene 20 y pico de años con su proyecto. Veo que es sostenible porque va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y para que estos proyectos, ya sea Senterada View, el proyecto que tiene Celia, para que estos proyectos continúen y sean sostenibles, necesitamos el apoyo de todos nosotros. De todos nosotros.
I també de la gent que ve aquí de vacances, sí. No? Que s'impliquin, sí. No? Que no sigui allò, vinc sí. Aquí, sí. Estic molt bé, oi que bé, me'n vaig al bar de la Mireia sí. Una estona, però sí. O sigui, que hi hagi un retorn, no? També, que siguin conscients d'on estan i que si hi ha tota aquesta gent com vosaltres cuidant-ho durant tot l'any, que en siguin conscients. Els hi recordeu o què?
Els hi recordem.
I els dels pobles del voltant, de que els de poble pugin sí. Aquí. Sí. Que els de poble pugin i tinguin ganes de vindre a sentar-se a prendre algo o que vulguin gaudir, saps?
Avui hem pujat a comprar patates. Uns senyors de...
De poble.
No a comprar. Han preguntat si veníem i hem dit que sí, a canvi d'una donació.
Les teves patates són famoses, m'han dit.
Sí,
són molt.
Sí, bueno.
Activar la economia local apoyándonos entre nosotras y confiando en los proyectos que tenemos y porque todos estos proyectos en el fondo te llevan al mismo camino.
I l'assegurament d'un futur, no?, sí. Per aquesta terra.
Sí, sí, sí.
La Carme se n'ha d'anar, pleguem totes, ella també se n'ha d'anar a plantar safrà. Si és que tenim molta feina. No podem estar... Els de la ràdio venen a molestar sempre. Moltíssimes gràcies a totes.
A vosaltres.
Celi, Angelina, Mari Carmen, Marian. Fins aviat, tornarem, ho prometem.
Molt bé,
a comprar gràcies. Patates, el que sigui.
Merci.
Merci. Les dones i els dies. Modellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Ja l'hem sentit abans, a l'Angelina Vargas, també propietària d'una altra casa rural, la Fàbrica, però sobretot artífex del manteniment d'un espai singularíssim, la Fàbrica de Mantes de Senterada. Marxem del riu i entrem a l'espai on guarda els telers amb els que encara treballa, perquè, com dèiem, no té cap sentit només dedicar-nos a la museística. Un altre món és possible i ella ens ho ensenya. És molt important explicar que en aquest lloc on estem ara, en aquesta teixidoria, no és un museu, perquè a vegades la gent, molta gent, quan ve aquí, diu, ai, vull veure el Museu de les Mantes. No és un museu, oi, Angelina?
Mira, yo siempre digo, cuando comienzo alguna visita guiada, siempre digo a la gente de que no se haga, que saquen de su cabeza la palabra museo. Que esto es un espacio que recorreremos y es un espacio industrial, cultural, que quedó detenido en el tiempo y
que está vivo.
I que sí, i que torna a estar viu, que és el més important.
Perquè ara estem aquí dintre de la sala on tu normalment treballes, no? amb aquests telers, que no són els antics, són nous, però que treballes de la mateixa manera que ho feien ells fa 80 anys, no?
Sí. La idea, cuando comencé este proyecto de nuevamente recuperar el oficio, lo pensé en grande. Quería replicar lo que se hizo antiguamente, pero en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, antes los telares eran telares manuales que se accionaban de forma manual, no ocupaban ninguna fuente de energía. Esto también lo estoy haciendo aquí. Lo otro, aquí yo trabajo con lana y con fibras vegetales. ¿Por qué motivo? Porque una de por qué se cerraron todas estas fábricas artesanas que hubo en los Pirineos fue que comenzaron a trabajar con fibra sintética. Entonces eso los llevó a la ruina porque ellos trabajaban con lana y no podían competir con eso. No podían competir con los telares mecánicos. Estos telares te dan 6 a 8 puntadas, estos que tengo aquí, 6 a 8 puntadas por minuto. Los telares mecánicos te dan 500 por minuto. Entonces, claro, lo mío fue recuperar este proyecto, pero volver al pasado y replicarlo ahora en el presente. La fábrica trabajó 100 años como fábrica de hilados y de manta y paró en el 78. Y ahora, después de 50 años...
¿Cuántas generaciones? Porque me decías que todos se decían Pere, ¿no?
Mi marido es la cinquena generación de esta fábrica.
De fet, una de les coses que també hem vist en aquesta fàbrica és l'antiga roda de fusta, una de les rodes hidràuliques, diuen que la roda més gran hidràulica de Catalunya, no? T'ho han confirmat des del Museu de Terrassa.
Aquí és la rueda hidràulica que se hizo servir hasta los años 50 y es la más grande que hay aquí en Catalunya y la que se conserva en su estado de origen.
I això de quina època és? Perquè ens en fem a la idea.
Esta rueda más o menos comenzó a trabajar en el
1874. Ara ens ensenyaves tota la fàbrica, com era el lloc on les dones s'escalfaven amb el braser. Era una feina on ja hem dit que els teixidors eren molt importants, gairebé sempre hi ha els noms dels homes en les obres de teixit, però eren molt les dones les que feien aquesta feina més de detall i les que no surten als papers, per dir-ho clar i català.
Aquí la importància que tuvo la mujer en esta empresa, a ver, voy a ser repetitiva, fue importante la función que tuvo la mujer aquí en la empresa. ¿Por qué motivo? Porque había muchas que eran las que se dedicaban a hacer el trabajo fino y que no eran reconocidas antiguamente. A partir de los 50 ya fueron reconocidas, pero estuvieron muchos años sin reconocimiento por su labor.
També quan ens explicaves la fàbrica, has dit un munt de paraules, la madeixa, l'ordimbre, el capdell, no? Anaves dient paraules, has dit moltes paraules que en aquest univers van ser molt importants, com si ara parléssim de tot un munt de vocabulari del món de les modistes, i que es van perdent, i també és un llenguatge molt de dones, el capdell, la filatura, etc. No? S'està perdent tot un món i d'alguna manera tu també estàs recuperant tot un món de les paraules, de totes aquestes paraules que hi ha molta gent que no les ha sentit mai, no?
Sí, es verdad eso. Poco a poco, con el tiempo, he ido estudiando todo lo que es la maquinaria que quedó aquí, cuál era su nombre original en catalán. Y claro, yo hablo castellano, pero sí que voy mezclando las palabras, porque en el fondo me lo he aprendido en catalán. Es un poco así, ¿sabes?, de risa, pero la palabra técnica me la he aprendido en catalán.
Per exemple, em parlaves de cabdells. Sí. Digue'm més paraules d'aquestes, que ens les apuntarem. Les buscarem al diccionari, com a mínim.
Bueno, el cabdell, la madeixa, el urdidor, el fus...
També s'està recuperant tot un univers, podríem dir.
Mira, una cosa està llevando a la otra, la verdad, y ha sido todo así de forma inconsciente, ¿sabes?
Tu ja venies d'un poble, que a mi això fa molta gràcia, que venies ja d'un poble de Xile, un poble tèxtil. Arribes aquí, et cases amb algú que també es dedica a això. Vaja, no sé, la teva vida va per fils o alguna cosa, no? Aquí hi ha alguna cosa màgica hi ha aquí.
La veritat que, mira, en mis cálculos, como te decía, no estaba esto enterada, está tan lluny de casa meva, d'allà de Xile, pero yo también vivía en un pequeñísimo pueblo y que toda la comunidad ahí trabajaba en esa fábrica, entonces me crié en esta cultura tèxtil. Los inviernos allá son súper largos, no son como los maravillosos inviernos de aquí, porque aquí dicen, ah, el invierno es duro, mentira, es un invierno maravilloso, ves el sol, el cielo azul, hace frío, pero bueno, allá en Chile los inviernos son muy duros. Entonces, ¿a qué te dedicabas si estabas en un pueblo textil? A tejer. Ibas tejiendo, las mamás, la actividad que tenían con los peques en la casa era, bueno, vale, pasaremos un pequeño telar, iremos haciendo cosas, y así nos entretenían en estos largos inviernos. Entonces, por eso también a mí lo llevo tan en la sangre esto de la tejeduría, y por eso este espacio para mí cuando lo conocí fue mágico.
Ara tenim aquí davant nostre els folars, les mantes, tot el que fas, que la gent ho pot comprar, la gent que et visita, et pot fer encàrrecs també, i com dèiem, si és una feina tan de detall i tan lenta, això té un preu. Però hi ha una cosa molt bonica que explicaves abans, que és que la gent abans no es comprava la manta de moda, sinó que pensava, estalviava diners per comprar-se la manta que li havia durat durant molt de temps. D'alguna manera, la gent que està comprant les teves mantes s'està fent aquest plantejament també. També estalvio, no per comprar una manta que val 20 euros acrílica, sinó que potser és una manta molt grossa però que val 400 euros, però que és per tota la vida, perquè això és qualitat per tota la vida.
Sí, eso es verdad. Y sobre todo están contribuyendo quizás a volver a revivir esta historia de la tejeduría que hubo aquí en Senterada y que hubo aquí en el Pallaryusá. Y la aportación que yo hace al comprar estas mantas o estos artículos que yo tengo aquí es una aportación entera en el sentido de la palabra, ¿sabes? Están revalorizando otra vez que el trabajo a mano, que la calidad sea una calidad que te dure para siempre, porque aquí yo trabajo con fibras vegetales o lana. Aquí
no. Tornem a la idea de lo sostenible, no?
Sí, sí, yo pienso... ¿Sabes por qué? Porque la industrialización fue la que arruinó a todas estas empresas. Entonces, claro, iría yo en contra de mis principios si aquí entrara algo que fuera, alguna fibra que fuera sintética. ¿Sabes? Lo mío es volver a revivir la historia como se hacía antes y volver a mentalizar a la gente de que valore este producto, porque es un producto de que quizás la economía no te dé para comprarte una manta de 400 euros, pero sí pensar en que quizás puedo juntar el dinero y esa manta va a ser para siempre, porque tiene una calidad excelente y porque te va a durar para siempre.
Són precioses, eh? Ja et dic jo que les del Zara no són així.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Angelina Vargas, moltíssimes gràcies i molta sort amb tot aquest projecte que estàs fent aquí.
Vale, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos.
Merci.
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme, les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Mary Wollstonecraft, filòsofa.
I acabem aquesta setmana amb l'opinió d'una dona que salta tots els marges. A Twitter es coneix com la Rínxols. És Rosa Cererols, geògrafa i autora del llibre L'altre món rural, de Tigre de Paper.
Well, Personetes que escolteu la ràdio, mentre tornem, com podem, a les rutines mundanes de setembre, entre les aventures i desventures de les vacances, si n'heu fet, us vull compartir unes reflexions que ens interpel·len a totes. Malgrat els incendis forestals i la calorassa generalitzada que hem viscut, aquest estiu és el més fred dels que ens queden per viure, que evidencia que el canvi climàtic és un fet arreu del territori. Acaba l'estiu i el món rural, encara, s'hi queden els de sempre, per bé i per mal. Vivim en un país de grans desequilibris, àrees densament poblades i grans territoris de baixa densitat de població que s'altera en dates assenyalades. Això, encara avui, té els seus impactes. Qui hagi fet muntanya sap o hauria de saber que és un ecosistema fràgil o molt fràgil, on tot allò viu, més enllà de nosaltres, pateix la nostra presència, massa sovint poc respectuosa amb l'entorn. El món urbà i rural és interdependent, sí, però cal posar en valor tot allò que sustenta i genera el món rural per abastir les necessitats urbanes. Recursos com l'energia, l'aliment, l'oci o la construcció d'uns paisatges culturals propis. Us proposo com a exercici d'inici de curs que us detingueu una estoneta cada dia a preguntar-vos d'on ve tot allò que consumiu, qui ho fa i des d'on ho fa. Què hi ha darrere d'un formatge artesà, per exemple? Un pastor o una pastora, un ramat, un ofici, una manera de fer i produir arrelat a la nostra geografia. Reflexioneu-hi i intenteu fer un consum responsable, especialment quan aneu a la muntanya. Sing the Pirate's
Gospel. Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En el programa d'avui hem après a ser més conscients de les nostres accions, però encara més interessant, abandonem la culpabilitat i actuem. Senterada és un magnífic banc de proves per un futur millor i les dones d'aquest poble són un exemple. Gràcies per deixar-nos ficar el nas i l'orella una estoneta. Aquest programa l'hem fet possible Josep Fors, Susana Ortega, Clara Ardèvol, Gemma Safontria, Rosa Silluer i qui us ha parlat avui per les cantonades, Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/dones i dies.
Acabem amb la cançó de Josefa, una cantant i comediant d'Avinyó. Una mistinguet, podríem dir, del 2022, que Maire Mofeta s'enriu una mica d'aquesta imatge idealitzada que tenim a vegades sobre la muntanya. Potser que comencem a pensar que no només és un decorat per les nostres fotos d'Instagram. Fins la setmana que ve, oients.
Habiter la campagne, enfin respirer, fuir la chaleur écrasante de la ville et les gens pressés. J'avais dégoté un petit boulot pour l'été, planqué dans les Pyrénées, un lieu bucolique dans un golf écologique au cœur du bled de Montardite. La vie à la campagne, ça me gagne, ça me gagne. Une vue sur les arbres en perte de vue, c'est la vie de Cocagne et tout ce qui m'a plu. Les rivières se rejoignent en un point inconnu derrière la montagne. Oh, j'ai été logée par le patron dans le village d'à côté. Tourtouze, drôle de nom, mais le pied, une maison traditionnelle avec terrasse. Au premier, j'appréhendais de me sentir vraiment trop isolée, loin de mes amis dans ce coin. Il se trouve que mes voisins étaient chouettes et que ça captait à la fenêtre. Yes! La vie à la campagne, ça me gagne, ça me gagne. Une vue sur les arbres, perte de vue, c'est la vie de Cocagne et tout ce qui m'a plu. Les rivières se rejoignent en un point inconnu derrière la montagne. Le week-end, ici je me sens bien. L'odeur des fleurs, les chants d'oiseaux au réveil. Prendre soin du jardin. Le potager, les poules de la voisine. Pas de clé, à peine j'apprenais à me détendre. Qu'arrive à septembre, j'en rêve, c'est vrai. Un jour faire mes valises, m'y installer. Retrouver les libellules, mon cerisier. J'en peux plus de vivre dans un cube. Vivant que je sorte un tube. Une maison de campagne, ça se gagne, ça se gagne. Pour la vue sur les arbres, perte de vue. Pour la vie de cocagne et tout ce qui m'a plu. Les rivières qui se rejoignent en un point inconnu. Je déplacerai des montagnes.